Ei, què tal? Benvinguts un divendres més a l'informatiu de la UPB.
Buenas, buenas. Què tal, Laia?
Així estem, recuperant-me de les anginetes que m'han dut estos dies de pluja en Gandia. I tu?
Jo, la veritat, estic molt bé. Unes setmanetes de calma i tornem a la marxeta.
Jo preparant-me les vacances d'aquest estiu. Estic pensant entre Altea i Calp.
Cuidadín, que el 23 de juliol n'hi ha eleccions i tenim que anar a votar.
Ai, sí. Encara sort que m'ho has dit. Canvi de plans complet. Tots a votar.
Sempre pots votar perquè correu, que també és molt bona idea.
Tens raó, tens raó. Bé, anem al que ens toca. Comencem l'informatiu.
Informatius UPB.
Ens trobem a pocs dies de les Pau i l'ambient preuniversitari es troba nerviós.
Així és. El moment més decisiu de segon de batxillerat arriba. I per això, unes alumnes de la EPSG han preparat un spot per donar-vos ànim. Sheila, avant!
La Universitat Politècnica de València et desitja molta sort i et recorda que tot esforç té la seva recompensa. És per això que un grup d'estudiants de quart del grau en Comunicació Audiovisual del campus de Gandia han desenvolupat la campanya Tot esforç té recompensa amb la finalitat de difondre aquest missatge de la UPB per a les estudiants que s'enfrontaran els dies 6, 7 i 8 de juny a les proves d'accés a la universitat. La professora Nadia Alonso, com a part de l'assignatura de realització de vídeos corporatius, ha sigut la coordinadora de la campanya que podem trobar als mitjans de la UPB i a les pantalles del campus Vera fins al dia que finalitzen les proves ordinàries.
Gràcies, Sheila. No tanquem el tema de l'ESPAU encara en aquest informatiu.
Així és, Laia. Per això, Carla ens va explicar com podeu precalcular les vostres notes abans de fer l'examen. Conta'ns.
Només conegues els resultats en les proves d'accés a la universitat, pots calcular la teua nota d'admissió. Per a fer-ho, la Universitat Politècnica de València t'ofereix un simulador de prova amb els diferents graus que imparteix. I si vols tenir tota la informació a mà, consulta també l'apartat de notes de tall del curs passat. Serveix perquè els alumnes interessats sàpien en poques paraules quines titulacions tenen més demanda i el de places oferides per la UPB per al curs que ve.
Gràcies, Carla. Deixem enrere les proves d'accés a la universitat.
Passem amb Pau per a que ens conte què ha passat aquest cap de setmana als campus de València.
Intercampus ciclista. El passat cap de setmana es va realitzar una cursa ciclista intercampus. 140 quilòmetres separaven els diferents campus de la UPB i vora 100 persones varen atrevir-se a recórrer aquesta marxa de bicicleta. Aquesta carrera va eixir des de l'Avinguda de Tarongers, a València. Des d'allí es va prendre la carretera del Saler en direcció al Perelló i Cullera, fins a arribar al campus de Gandia, on, com a bon valencians, tot el comboi va fer una paradeta per esmorzar tranquil·lament. Finalment, la cursa continua el seu camí des de la capital de la Safor fins al Coll, on va finalitzar aquest event esportiu.
Moltes gràcies, Pau.
Carles, saps el que és un mecenes?
No, què és això?
Doncs Carles ens ho va explicar.
L'Oficina de Mecenatge impulsa iniciatives alienades amb els objectius de la universitat, la sostenibilitat del campus, el foment de la investigació, l'atracció i la retenció de talent. Si formes part de la Universitat Politècnica de València i tens un projecte alienat amb els objectius de la universitat, pots presentar-lo a l'Oficina de Mecenatge a través de Policita.
Moltes gràcies, Carla. Tornem amb Pau.
Pau, com està això de l'ESIA i el canvi climàtic?
L'intel·ligència artificial i l'impacte climàtic. Ruïna o esperança? Un equip de l'UPB afirma i defensa en un article publicat en el Nature Climate Change que el desenvolupament de la intel·ligència artificial ha de continuar, pel bé del medi ambient i pel nostre futur. Aquestes noves tecnologies possibiliten la recerca de milions de dades al minut, dades que ens ajuden a trobar noves formes de parar aquest canvi climàtic. Mesos i mesos d'investigació reduïts a només 3 segons. En qualsevol cas, els investigadors i investigadores de la UPB reconeixen que l'ús de les intel·ligències artificials al servei del medi ambient no és del tot senzill, ja que l'entrenament dels grans models lingüístics com ChatGPT, la versió 3 i la versió 4, comporten costos mediambientals i econòmics. Estimar quan contribueix les intel·ligències artificials a les emissions dels gasos d'efecte hivernacle és controvertit, però en l'article l'equip demostra que encara que les intel·ligències ajuden al medi ambient, també pot perjudicar-les.
Moltes gràcies, Pau.
Xics, esperem que fareu les preinscripcions dels màsters universitaris.
Sí, perquè ja estan els resultats de les preinscripcions. Sheila, conta'ns.
A partir del proper dilluns 5 de juny a les 2 del migdia, podràs consultar els resultats de la fase 1 de la preinscripció en màsters universitaris de la UPB per al curs 2023-2024. Amb la confirmació de l'admissió, trobaràs també l'enllaç amb la data i hora a la qual has de matricular-te, però si et trobes en la llista d'espera i vols romandre en la mateixa per accedir a l'adjudicació de vacants, t'hauràs d'activar des del dilluns 5 de juny fins el divendres 9 del mateix mes. Si no ho fas, es considerarà que renuncies a la sol·licitud.
Moltes gràcies, Sheila. Carles, sabies que tindre uns hàbits de vida saludables pot previndre el càncer?
Sí, però a quin nivell?
Doncs Pau en Seu ho va explicar.
Reducció dels casos de càncer, l'objectiu de l'UPB. L'UPB i l'Associació Espanyola contra el Càncer tenen com a objectiu impulsar els hàbits saludables entre els joves. Parlem de la transformació dels espais públics universitaris a espais lliures totalment de fum. L'objectiu d'aquesta iniciativa és protegir els que no fumen, del fum ambiental del tabac i dels aerosols dels cigarrets electrònics. Desnormalitzar aquest consum i encoratjar el fumador a abandonar el seu hàbit. A més, volen reduir aquest consum entre els joves, que en total parlem del 25% dels fumadors menors de 25 anys. El primer pas per a aconseguir això és alliberar la UPB del fum del tabac. Serà recordar a través d'una campanya informativa les zones en les quals ja està prohibit fumar, com són les portes d'entrada als edificis del campus, com les biblioteques, les aules i també a les terrasses de qualsevol cafeteria que pertanyisca a la UPB.
Ara ja ho sabem. No podeu fumar als llocs de convivència universitària.
I ara passem al talent, que a la nostra universitat n'hi ha molt. Carla, conta'ns què és allò que han fet els enginyers i enginyeres.
València concentra més d'un 50% de les enginyeres i enginyers especialistes en semiconductors d'Espanya, cosa que converteix la ciutat en destí prioritari per a la inversió de la indústria de semiconductors. La participació de la UPB ha sigut i és essencial per a la ubicació i creixement a València de les empreses del sector del disseny, la fabricació i la instal·lació de circuits integrats.
Moltes gràcies, Carla.
T'has fet alguna pregunta que penses que podria respondre el rector? Doncs Sheila té una cosa que contar-te.
L'1 de juny de 2021, Pepe Capilla va prendre possessió de càrrec com a rector de la Universitat Politècnica de València. Arriba a l'Equador de la seva legislatura i en aquesta data, com l'any passat, celebra aquest aniversari responent als dubtes de la comunitat universitària. No et perdis la nova edició del Rector Respon amb un nou format. 6 persones, integrants o representants de diferents col·lectius, entrevistaran una a una a Capilla. La delegada d'alumnat, Ryan Faith, serà l'encarregada d'iniciar aquesta sèrie, que arrencarà el mateix 1 de juny. Posteriorment i de manera successiva, es difondrà cada dijous una nova entrevista.
Gràcies, Sheila. I ara, Alejandro i Juan van a parlar en la nostra habitual tertúlia. Dins tertúlia.
Ara més que mai, Ràdio en València.
Molt bon dia, Alejandro. No sé per què, però més que mai aquesta frase és molt important a dia d'avui. Fa poc hem passat una situació política que també té molt que veure en la part econòmica i social, que ens va afectar d'ací a futur durant uns 4 anyets. No anem a dir què, però crec que avui és important parlar i fiquem sobre la taula la paraula fòbia.
Així és, bon dia. Doncs sí, avui, 31 de març, de maig, perdó, i s'ha tornat a reviure una cosa que feia temps que no sorgia. Jo, mira que pensava que ja s'havia extingit, però no, encara estan ahí.
Puf! Jo ja crec que els anys que duc damunt ja me fan saber que això és difícil d'extingir. Al final, si no saben d'història, estem condenats a repetir-la, no?
Així és. És una assignatura que deu d'estar sempre. Molta gent ens pregunta que per què doneu a comunicació audiovisual història? És imprescindible per no tornar a cometre els mateixos errors que... És que no és que fa 10 anys, que un segle que s'han comès, que sí. També, sinó 10 anys, ha tornat.
És important donar sociologia, història, conceptes que tinguin que veure en la comunicació i com aquesta s'ha insertat d'una forma tan viva durant aquests últims segles. I el dia d'avui fiquem la paraula de fòbia sobre la taula i sobre com aquesta ha evolucionat al llarg del temps, al igual que el que podem parlar sobre la història, el que fins fa un moment estàvem dient sobre la comunicació, sobre com ha plegat el dia d'avui i aquesta evolució de conceptes que tenim sobre la fòbia, inclús la visibilització que té.
Així és, perquè la fòbia al final és un temor a situacions o coses que no són perilloses al fi i al cap. Perquè hi ha molta gent que té fòbia, per exemple, als ascensors o al mar. El propi mar, que sí que és de fet, és que pot resultar... Pot tindre por el veure que hi ha un infinit que encara no ha sigut descobert al mar. puc comprendre aquestes fòbies, però hi ha algunes que no sé.
La mateixa definició ho diu, no? Temor intens e irracional.
Irracional.
Jo crec que està molt vinculat amb el temor al desconeixement sobre algo.
Sí, perquè al final la por és algo comú entre les persones. Tenim por, sentim la por, sentim, igual que sentim l'amor, sentim la tristesa, la por és jo crec que és la cuna de molts fets a dia d'avui. Per exemple, l'Església, al fi i al cap, ha tingut una evolució junt a la por. Sí. Amb el segle... l'any 1000, en tot el tema de del tuit final i el romànic està molt vinculat a la por. Aleshores, es troba sempre una fòbia, una por a algo per ensalzar diferents punts de vista polítics, no creus?
Com controles a la massa?
Ah.
Amb por.
Amb por.
Sempre amb por. No ho diguem nosaltres que som comunicadors, ho diu la història.
La història, senyors, ho diu la història.
Però, Juste, jo crec que has tret així un tema, l'església, la fòbia... Crec que podem començar ja a entrar, jo te vaig a plantejar la pregunta, jo crec que no podem evitar-ho, però la LGTB-fòbia.
Així és. Eixa fòbia que tenen algunes persones cap a certs col·lectius que... No en cap en el cap.
Tot es comença en la paraula homofòbia, però anem a... O sea, crec que, a part d'excluir a molta gent d'aquest col·lectiu, el significat de la fòbia és el que estàvem parlant, no? Por, irracional, temor... per què? Per què s'ha promulgat esta por, esta por irracional? Jo crec que la paraula homofòbia o LGTB-fòbia... de deberes n'hi ha por a la gent LGTBI? O és que tu tens un rechaç cap a aquestes persones?
És clar, jo no em puc entendre l'apatia que tenen cap a certs col·lectius, cap a certes persones, per fet de ser persones i estimar. Quan a mi, ma mare, quan m'ha prohibit fer X cosa, besar-me amb X persona, mai m'ho ha prohibit. Per què tinc que dir jo? Per què tinc que ficar jo les lleis de no, ara tu i tu no us podeu besar? No. No pot ser això. És...
El que parlàvem des del primer moment. La por, el control, i al final, personalment, penso que l'Església és una de les primeres que ha promulgat això. Al final, si ens recordem la història, romans, els grecs, totes aquestes persones tenien relacions lliures, lliures en qui volien i de la manera que volien. En quin moment aplega l'Església, instaura una por? Perquè ahir sí que podríem parlar, abans sí que n'hi ha vapor. Jo crec que abans en l'Església sí que n'hi ha vapor. I crec que és per això sí. Per lo que s'ha amenaçat aquesta paraula fins als nostres dies amb la homofòbia o la LGTB-fòbia.
Sí, però jo crec que han vist el fenomen de la gent homosexual com a gent que al no poder tindre fills de manera natural, suposadament, es veuen els menys fidels. Aleshores es veuen en una situació d'apura, anem a dir-li així, que no aconseguís comprendre. Com vas a prohibir coses naturals? És a dir, jo estimo una persona i aquest sentiment és natural, és de mi. No...
I promulguen aquesta por amb informació falsa, amb desconeixement. Exacte. Perquè al final, per molt que n'hi hagi en parelles homosexuals, o n'hi hagi en persones transsexuals, o qualsevol persona que pertanyisca a aquest col·lectiu, no està fent res a mal, al final no està menetjant el que n'hi has que menys naiximents, no. Al final no és, i al final... Alejandro, diu-m'ho tu vols tindre fills? Perquè jo no, la veritat, jo a aquestes altres tampoc.
Per portar-los a este món de merda, on encara ressorgeixen coses de les cendres, que dius, com pot ser? Pues ahí estan.
No és qüestió sols del col·lectiu LGTB, no volem els joves tindre fills, almenys la gran majoria. Estem en una situació econòmica, social, que no... Recordem el que hem dit abans.
Recordem que han tornat a sorgir. I jo crec que ara més que mai necessitem fer un crit a la llibertat, de que cada un faça el que vulga amb ell i amb el que... No pot ser això de...
En coneixement.
Com diria la mare, en coneixement, però no podem fer que les persones perguin els drets i la paraula, que és el més important. La paraula i en valencià.
M'agrada com ho veies, Alejandro. Te vull plantejar una xicoteta reflexió.
Dis-me.
Respecte a... Tu penses que... Des de, ja parlant de tots els tipus de trastornos, de tot tipus de fòbies. Ara és un moment en el que s'ha visibilitzat molt. Ha hagut molta gent que s'ha donat compte o ha descobert que té un trastorn, té una fòbia, té una por a d'algo. Per què creus que s'ha donat... Per què creus que m'ha plegat a aquest punt? Perquè ara n'hi ha molta gent que ho coneix. Perquè n'hi ha molta gent que se sent identificada en una fòbia o en un trastorn.
Sí, perquè a la fi no farà més de 10 anys que s'ha començat a visibilitzar tot això, perquè jo crec que hem començat a parlar-ho. Hem començat a normalitzar que la por existeix. La por és algo normal i podem tindre por, fòbies, depressió, ansietat... L'ansietat...
Aquests tipus de trastorns, clar.
Clar, és que jo puc parlar amb mon pare, que és d'una altra generació, li dic que tinc depressió, per exemple, o tinc ansietat, i em diu, això són tonteries, fica't a fer feina. És aquesta mentalitat tan tancada que ara hem aconseguit obrir un poquet.
Sí, han estat bloquejant durant molts anys, i fins ara jo crec que han tingut que molt que veure, i tornem a enllaçar un poc, és que avui anem d'enllaçar les coses.
Pim, pam, pim, pam.
Comunicació, comunicador, les redes socials... Jo crec que tot això ha vingut un poc, no?, per lo que són les xarxes, no?, que han pogut obrir un món, directament un món.
Han pogut obrir el món, literalment, sí. Poder connectar-me amb certes persones i poder compartir opinions, que al final, al fi i al cap, el que necessitem és saber les opinions de tot el món i conèixer-nos, perquè la gent diu que, bueno, hi ha que parlar amb professionals, sí, però jo crec que un dels primers passos és visibilitzar-ho al teu cercle més proper.
Sí.
I parlar-ho i dir, jo tinc aquestes coses, a mi em passa això, i a partir d'ahí es pot treballar. Si no, si ens tanquem tant, no...
I no tindré por, ningú te va mirar mal perquè tinguis un trastorn, perquè sentes una sèrie de sensacions. És més, és important que ho parles i que, a més, possiblement els teus amics t'apoyen per anar al psicòleg. El psicòleg no és un... No és mal, és a dir...
Ni el psicòleg ni el psiquiatre.
Exacte.
Són persones que et van ajudar.
És tu, si te trenques una cama anant al futbol, per exemple, o al bàsquetbol, o on sigui, a on vas?
Al fisio.
Al metge, al fisio. I què fas si tu tens un problema? T'has trencat... Bueno, de forma metafòrica, no? Has tingut un problema en tu mateix en alguna part dels teus sentiments, de les teues emocions, que s'han vist quebrades.
Sí.
Tu on vas? Al metge.
Al metge.
I crec que n'hi hauria que visibilitzar més el que la gent no tinga la por, ni senta rechaç a poder anar al psicòleg d'una forma natural, com si... O sigui, al final és un servei més que tenim i que hauríem d'utilitzar. És molt més important. Crec que es cura més ràpid, més ràpid algo físic que algo mental. I lo mental és molt important per a tindre una estabilitat el dia a dia.
Mente sana, cuerpo sano. I sí que és de veres que hi ha molta gent que ha confiat, que diu, doncs vaig a provar primera volta anar al psicòleg. I no és un procés de, no, vaig al psicòleg i em cure. No, són mesos, anys, per no dir psicòlegs. El primer que et trobes, si tens sort...
A lo millor no te funciona, no o a lo millor funciona, sí.
O a lo millor sí, perquè cada persona és un món.
Sí, 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 això és. Això és, a lo millor necessites psicòleg per a tota la vida, que al final no... És un acompanyament que tens per a poder anar tratant aquests aspectes que a lo millor tu a soles no eres capaç de reflexionar o de traure, o t'han passat a lo millor una sèrie de coses en tota la teua vida i estan afectant al teu dia a dia. I, no sé, jo crec que al punt al que estem podem seguir normalitzant-ho. Crec que la funció que tenim ara també els comunicadors és poder normalitzar aquest tipus de coses i treballar per a que el món ho veja.
El món ho veja i el món es faça càrrec de la situació. Perquè a la fi podem treure el problema, però si ningú el soluciona...
I si ningú el soluciona, perquè d'això també els països haurien de fer-se càrrec de la seva societat. Pense que, al igual que la seguretat social a nivell físic és important, n'hi hauria que implicar més seguretat social en la gent que té depressió, té ansietat i que potser es pot aplegar a suïcidar. N'hi ha molts casos a Espanya.
N'hi ha molts casos. Ara mateix la raó principal de mort de joves per causes no naturals és el suïcidi.
Sí.
Jo l'he viscut de prop i és una situació incontrolable. I dius, és que... era fet algo jo... No pots... Jo crec que és visibilitzar-ho tot, treure tota la llum i parlar d'aquestes coses. Perquè si ens tanquem, no van eixir mal la llum i mai es va saber que està aquest problema. Perquè és el moment en el que dones el problema que s'intenten buscar les solucions.
Totalment. I ara, en el canvi d'este que anem a tindre en vista a 4 anys, crec que la millor frase per acabar aquesta tertúlia és tenir que eixir als carrers a defendre les nostres llibertats i els nostres drets.
Moltes gràcies, xics. Sona molt interessant. Això significa, Carles, que hem arribat a la fi de l'informatiu.
Jo, m'ho estava passant de categoria.
Però, saps una cosa positiva?
Que podem anar a berenar?
No, bueno, en realitat també. Que la setmana que ve tornem amb més notícies i més informació. Adeu!
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So. Serveis informatius de la Universitat Politècnica de València. Treballem per a informar-te.